A IB3 Ràdio comença Del Camp a la Mà, amb Joan Sitges i Rosa Farriol.
Benvinguts i benvingudes a Del Camp a la Mà, el programa d'IB3 Ràdio dedicat al sector agrari de Balears i de Raüm.
Benvinguts, estimats oients. Començarem el nostre programa d'avui fent un cop d'ull al nostre particular costumari, perquè diuen que durant el mes de maig les herbes tenen més valors curatius. Per això és el més apropiat per recollir les herbes per als remei casolans, com l'herba lluïsa, la camamilla, el romaní o la flor de taronger.
I a part de fer remeis casolans, també poden fer servir les herbes per fer licor, i ara ja saben què han de fer, Rosa.
De moment, si t'apareix, aparquen les herbes i parlaran de food escapes, és a dir, de paisatges gastronòmics. Avui passarà pel micròfon de Del Camp a la Mà a Maria Cifra.
Ella és antropòloga ambiental i autora de l'estudi Foodscapes, oficis, aliments i paisatges a la Serra de Tramuntana. I és que la figura del foodscape o paisatge gastronòmic neix amb un doble objectiu.
Per una part, dinamitzar el sector primari, però també per oferir experiències de qualitats als visitants que posin en valor aquest territori.
I de la Serra de Tramuntana pegarem el Pla de Mallorca i del Pla de Mallorca a la Lluna, així, amb un bot.
Bé, més que amb un bot, dirien que amb un robot.
Bona precisió, Rosa, i és que avui també visitarem en Damià Bové de la finca agrícola de Sant Durí de Vilafranca. És l'inventor d'un robot dissenyat per conrear que ha aconseguit la certificació tecnològica als Estats Units i servirà com a prototip per futures obres de mineria a la Lluna i a Mart.
El seu inventor ens explicarà com va començar el seu invent ara fa 10 anys i les passes que ha anat donant per poder-se utilitzar com a vehicle per desplaçar-se per la Lluna.
I de la Lluna tornaran a tocar amb els peus a terra.
Peus a terra i cames de balltaula, perquè no podíem acabar millor el programa que parlant de formatges.
Exacte, Rosa, perquè el formatge Novícia és el guanyador del Premi Producte Ecològic de l'any. Es tracta d'un formatge blau de cabra ecològic elaborat a la formatgeria Espinaró de Ses Monges, de Sant Macià.
Na Maria Francisca i en Miquel es converteixen en els primers productors en guanyar dos premis del Producte de l'any.
Per parlar d'aquest Producte Ecològic de l'any, farem una visita als seus productors, però també connectarem amb en Nofre Fullana, d'APAEMA, que ens explicarà l'essència d'aquest concurs.
Abans d'entrar en matèria, però, com sempre, ens toca saludar a Miguel Soler, que és a les vies de so i fa sonar tan bé aquest programa.
Així que no ens revoltarem més i començarem el programa d'avui amb un petit repàs a les notícies del món agrari i pesquer. Començar amb el repàs de les nostres notícies breus parlant de la reforma de la política agrària comuna, la PAC, una qüestió que han tractat diverses vegades a Del Camp a la Mà. I és que la PAC ha centrat el consultiu d'agricultura que s'ha celebrat entre el govern de l'Estat i les comunitats autònomes. El ministre Lluís Planas ha informat que les negociacions entre la Comissió, el Consell i el Parlament Europeu avancen a bon ritme.
En aquest sentit, el ministre ha apuntat que l'aplicació del límit màxim d'ajuda per explotació, la reducció de les subvencions a partir d'una determinada superfície, augmentar les exportacions. Les aportacions a les primeres hectàrees seran qüestions voluntàries per als diferents estats. Tot i això, però, hauran de triar una d'aquestes limitacions.
L'Estat també ha informat que l'aplicació del règim de petit agricultor també serà opcional, mentre que els pagaments directes els podran cobrar només els agricultors genuïns. I què són aquests agricultors genuïns, vos demanareu? I en aquest sentit, el ministre d'Agricultura ha explicat que la definició de les característiques que han de tenir aquests agricultors genuïns les haurà de definir també cada estat.
A més, el ministre Lluís Planas ha assegurat que el doble control sobre les ajudes que pretenien l'Eurocambra no s'arribaran a aplicar. I pel que fa al límit de la negociació de la política agrària comuna, Lluís Planas confia que tot s'acabi de definir durant el mes de juny.
De totes aquestes qüestions se n'ha parlat en el darrer Congrés Federal de la Unió de Petits Agricultors, la UPA, que ha reelegit Lorenzo Ramos com a secretari general. Ramos ha assegurat que la seva prioritat serà que es compleixi la futura llei de cadena alimentària per assegurar preus justos als agricultors.
Nosotros hemos sido muy cansinos con el tema de pedir precios justos y demás, pero ahora que una vez que tengamos la ley, vamos a pelear porque la ley se cumpla.
El vicepresident de la Comissió Europea, Frans Timmermans, ha apostat per la redistribució de la riquesa fora de vila i han defensat una política agrària comuna més verda.
Nuestras políticas deben apoyar la transición hacia prácticas agrícolas más sostenibles.
Segons el ministre Luis Planas, els tres reptes que ha d'encarar el sector agrari són aconseguir una producció sostenible, implementar la innovació i la digitalització i també assegurar el relleu generacional i la igualtat de gènere.
El ministre reconeix que l'agricultura i la ramaderia familiars són l'eix de tot el sistema productiu de Balears i també a tot l'Estat. Per això, segons Luis Planas, totes les accions del Ministeri d'Agricultura donen suport en aquest model. Ara, segons assegura Planas, cal estar ben atents a les regulacions dels olivars i de les granges de bestiar boví perquè Europa en regularà la grandària.
Aprovarà un decreto de regulación de las granjas de vacuno, vacuno de carne y vacuno de leche. Precisamente para evitar lo que ha pasado en otros lugares del mundo.
I ara estem de fer una petita pausa i tot d'una tornant per seguir fent camí aquí, a Del Camp a la Mà.
TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Del 13 al 23 de maig torna Wine Days amb la Deo Binissalem. Vins i gastronomia, experiències a vinyes i cellers, microteatre, relaxació, tast i molt més. Programa i reserves a winedaysmallorca.com. Grups reduïts i espais segurs. Comparteix Wine Days amb la denominació d'origen Binissalem, amb la col·laboració de Fons FEADER.
És a plaça de la Graduada, és un dels llocs més cèntrics de la ciutat d'Eivissa.
Els sons del cap de setmana.
I el centre de flassaders de Palma el s'hi du a terme d'aquí uns minuts.
La Gran Vida, amb Cristina Bugalló.
Bon dia, benvinguts a La Gran Vida, el magazín del cap de setmana.
I Mònica Borràs.
Hola a tots, molt bon dia.
Dissabtes i dimecres a les 9 del matí, a IB3 Ràdio.
M'he aixecat amb ganes de cercar la llibertat, d'agafar-se de l'o i bugar el contravent.
Volví con la idea de dar la vuelta al mundo y lo preparé durante año y medio, lo preparé. La bici pesaba 85 kilos con todo el material, ¿no? En total, yo he vivido encima de una bicicleta casi 15 años, más de 200.000 kilómetros. Y digo, bueno, qué más da, la verdad, que qué más va a llegar hoy que mañana.
A IB3 Ràdio feim quilòmetres, dilluns a les 10 del vespre amb Joan Martí.
Ràdio. A Menorca, 88.6.
A IB3 Ràdio, Del Camp a la Mà.
Som els nostres amics de la terra, un planeta de pols i de merda, d'un inhòspit sistema solar. Jo de Tatal, jo he vengut a muntar-me un negoci, un complex
de les Illes, a la Lluna i Mart, i tot això passant per la NASA. I és que un robot mallorquí dissenyat per conrear la Terra de Barleàs aconsegueix la certificació tecnològica als Estats Units i servirà com a prototip per futures obres de mineria a la Lluna i Mart.
Pareix un relat de ciència-ficció, però és ben real. Es tracta del robot d'en Damià Bové, que fa una dècada va inventar per conrear la terra. Ara, aquesta màquina ideada a la finca agrícola de Sant Duri, a Vilafranca, segueix avançant per poder ser utilitzada com a vehicle per desplaçar-se a la Lluna. Ja ens escolta el seu inventor, Damià Bové, per explicar-nos la darrera novetat d'aquest projecte. Bon dia, Damià.
Sí, bon dia.
Bon dia. Primer de tot, enhorabona. Si t'apareix, començarem pel principi. Com va sorgir aquesta màquina per conrear la Terra i com ha acabat la NASA per servir de prototip per a futures obres de mineria a la Lluna i a Mart?
Aquesta màquina, l'any 2009, vàrem fer unes proves d'ajustar motors elèctrics amb l'idea de funcionar de plaques solars amb arades. I veient la problemàtica que oferia surts de les rodes de tractor, de trepitjar i de tudar energia per ser gran pes, vàrem descobrir per a fer moure aquestes eines amb un conjunt de punxes associats a un doble xassis telescòpic. I a partir d'aquí se van fer prototips, iteracions de disseny, i hem arribat a 2016 a contactar amb persones que feien sistemes semblants i donar una aplicació, i molt demanen una aplicació per fer excavació, per fer mineria, a la Lluna inicialment, però amb idea també d'arribar a Mart a establir presència humana, pues, que puguin anar allà i tornar.
i aquest invent que heu ideat a Sant Duri, a Vilafranca, funciona damunt la terra, perquè saben que és una màquina que va amb energia solar i que se mou lentament, però realment se pot fer servir per llaurar o per conrear.
Ha estat difícil convèncer i fins ara no han tingut gaire resultat a tot l'ambient acadèmic de ciències de la terra, robòtica agrícola i enginyeria agrícola. Aquests tres àmbits són escèptics fins ara perquè no han sabut analitzar i caracteritzar aquesta tecnologia. Llavors, sí, han fet aquesta feina als Estats Units, a una universitat. Degut a l'interès de NASA per utilitzar aquesta tecnologia, ens ha costat molt poc.
I ara la màquina, mos xerraves que havia rebut aquesta certificació tecnològica que otorga la Societat Estadounidense d'Enginyers Civils. Què implica, però? Què implica aquesta certificació?
Tenir aquesta certificació és una validació científica de la investigació de base que hem fet. I esperam per a convèncer les altres entitats que poden utilitzar aquesta tecnologia, l'agricultura, per tenir un desplegament de la tecnologia així com toca.
I aquí, a Balears, a l'estat espanyol, com ha respost les administracions o la comunitat científica? Perquè vas dir que els enginyers agroindustrials o aquesta branca hi havia fet poc cas, però de la resta, qual ha reaccionat?
Aquí a Mallorca no hi ha unitats científiques per avaluar aquesta tecnologia. Són unitats que estan fent una certa analítica, ha estat a l'Escola d'Enginyers de Grans de Madrid, però ells tampoc varen voler profunditzar en aquesta anàlisi, caracterització. I, de fet, demostra que ja, des de 2016, només hem fet feina per tenir
de conferències internacionals que han estat amb aquestes societats internacionals, especialment dels Estats Units, que s'ho van anar cridant per anar fent diversos salons d'aquesta situació. Damià, ara pareix que te sentim un poc malament. No sé si és que vos moveu o si és que estàveu somant lliures, però res, si ho podem arreglar i això tot d'una ho arreglam. Ara, perfecte.
Per què ha interessat tant a la NASA el vostre sistema?
Aquest sistema és l'únic que pot donar capacitat de tracció i mobilitat damunt aquest, un ambient que ha, sobretot, menys gravetat i un sol que és molt esponjós. Ells ja... perquè ha hagut diverses evolucions de persones que no estan directament. Una d'elles és en William Whittaker, de Carnegie Mellon Robotics, i aquesta gent de Sears Center, de Cleveland, són els que més feina fan en cercar alternatives i millorar tot el que són els rovers aquests de Marte, perquè no s'enquellin i puguin pujar inclinació, per exemple. I després, allà, el 2009, aquesta conferència de Califòrnia, aquest executiu de NASA ens va emplaçar a participar a la conferència que participarem demà fent la ponència. Però això és una feina que ha estat de dos anys de feina per escriure aquests articles i tota la, diríem, teoria que explicam en aquests articles.
Clar, i més enllà d'aquestes aplicacions per fer projectes de mineria a Mart i a la Lluna, sabeu si aquest robot també podria servir per cultivar aliments fora del nostre planeta? Això s'ho miren? Interessa?
No. La producció d'aliments amb mètodes d'agricultura, tot el que s'investiga és a dins d'invernacles i cultius hidropònics, sense terra. Que per cert, que s'hi posen tots, que nosaltres estem en una ponència, però no, de cap manera, contemplar que, bé, és que la Lluna no ha atmosfera i mar, atmosferes de CO2 d'un 1% de la pressió atmosfèrica que és la Terra.
Clar, no sabíem si això...
És impossible fer conreu, ser obert,
clar, no sabien si això amb uns hivernacles grossos se podia arreglar, però veiem que és una mica més complicat fer feina per l'espai.
I tota la feina que heu fet durant aquests anys, tota la inversió que heu fet per poder patentar el vostre invent, pot ser que tingui un cert retorn ara amb aquest interès especial que ha atret?
Clar, fins ara només hem fet un desplegament acadèmic cercant les persones que xerraven el nostre idioma, diríem. O sigui, que entenien això que fèiem. I a Europa ho hem fet. Per exemple, un prototip a la Universitat d'Hohenheim, que és vídeos a YouTube, però no poden anar més enllà. I les financiacions per projectes així tan nous a Europa no, és que inclús no són legals. O sigui, quan una cosa pareix una locura, no se financia de cap manera. I al contrari, anem als Estats Units, vam anar aquí a Pasadena, a Los Angeles, a Caltech, hem visitat empreses del sector especial, com Honeybee Robotics, hem estat, hem xerrat amb ells. Hem estat també a Silicon Valley, hem estat a Palo Alto, i allà, just el contrari. O sigui, com més estranya la cosa que tens, més com més expectatives estranyes tens, més il·lusió hi ha d'entrar dins l'aventura. Entens? I, per cert, aquí, ara, l'aplicació més important, que a primera fila, després de l'espai, que són, és construir dues màquines en cinc fases, diferents fases. Ara tenim més o menys la primera feta i ja aniríem per la segona. Però, per exemple, et surts per apagar incendis quan hi ha foc forestal, amb inclinació.
Au, no es pot fer cosa, això.
L'aplicació, bon, ja Santa ja han xerrat amb les persones que toca d'aquest tema, d'aquesta aplicació, allà a Califòrnia, i seria la primera ús així de fora de l'espai, aquesta tecnologia.
Clar, Califòrnia és ben normal que s'interessin per aquesta màquina per apagar incendis, perquè tenim un clima molt semblant i cada pit són més freqüents. I si tornem a l'espai, a aquest projecte, i a tu personalment, que t'ha portat tot això? Perquè t'ho imaginaves fa 10 anys per Califòrnia fent conferències i xerrant expert de la NASA?
De cap manera pensàvem arribar aquí. Bon, la meva projecció, la meva visió era que s'entengués fàcilment, perquè no és que sigui una cosa molt estranya, tampoc. O sigui, si un s'asseu i mira què és una d'aquestes màquines, que és una placa solar, un mecanisme i arades, és d'una simplicitat completa. O sigui, tampoc entenem que no s'hagi entès. Però, llavors, des de 2016, iniciam d'una manera completament, també, diria, loca, uns contactes des de Sant Durí amb aquest màxim expert, que és el Julián Whittaker, i ell mos contesta a tres paràgrafs que no tenen ni 200 paraules i mos fa una revolució completa a nivell mental. I tot ve d'aquí. I, clar, tot no veiem les possibilitats d'aquesta... També, si la NASA ha de fer sol casa lluna, era aquesta tecnologia, perquè no necessites les gravetats per fer aquesta interacció. En canvi, els tractors necessiten la fricció i que els tractors pesin, si no, per anar les patines.
I Damià, què li diríeu a les noves fornades de joves que se senten atrets per fora vila i que pensen que podrien millorar la tecnologia que fan servir?
El primer és que tinguin interès, curiositat, que vulguin construir aquestes màquines, perquè és molt senzill construir-les. Se pot fer inclús amb parts de fusta, intentar experimentar amb el que és una placa solar, motors elèctrics, aquestes peces d'electrònica que se diu varia de freqüència, que és un aparell molt espectacular, perquè un variador de freqüència pot sentir quanta electricitat li entra i modular la velocitat del motor en referència a aquesta electricitat que li entra. Tenir, així com jo és que estic absolutament no sé quin estat he de dir. Perquè aquí a Espanya i a Mallorca tenim instal·lacions de tota classe per fer teatre, per fer música, per fer esport, per piscines tapades, camp de futbol, fantàstic. Però si un jove té una il·lusió d'experimentar les plaques solars, el lloc de freqüència, que hi hagi un soldador, una taula, un perfil de ferro per retirar i soldar, per fer marcos, això, aquest lloc s'ha vist. De fet, a Espanya, jo era un professor d'universitat, a Palència, a Ciutat Real, a Madrid, a Barcelona, i demà, jo on vaig, jo amb això, i me diuen, no hi ha ningú sitio, i quedes totalment estormiat, perquè això, la transició ecològica és que la joventut s'interessi per aquestes coses, i aquesta màquina hauria de ser una de les parts, no només aquesta. Però, i si tu vols ser pagès i experimentar amb aquestes màquines hauria de ser immediat. La administració totalment reàcia de moment ha rebutjat completament i venir a veure.
I no esperem que quan això s'enlairi cap a la lluna, cap a Mart, reaccionin i en vez de posar la màquina dins el cot i a banda que tu te posis el casc d'aquest astronauta, voldran que tornis a passar per del camp a la mà a contar-nos com van les coses per les Amèriques, el món i l'univers, ja.
D'acord, i no. Esperem que tot s'endreci.
Moltes gràcies, Damià.
Gràcies, fins una altra.
Gràcies, fins una altra.
Del camp a la mà, Joan Sitges i Rosa Farriol, IB3 Ràdio.
Amb actes de Barcelona, fugint de tanta persona, ja fris jo d'arribaré, por a xerrar ben amb la mallorquí, volant ja damunt sa zona.
Avui, pel micròfon de Del camp a la mà, tenim Ana Maria Cifra. Ella és antropòloga ambiental i autora de l'estudi Food Caves, oficis, aliments i paisatges a la Serra de Tramuntana.
I és que la figura del foodscape o paisatge gastronòmic neix amb un doble objectiu. Per una part, dinamitzar el sector primari, però també per oferir experiències de qualitat als visitants perquè posin en valor aquest territori.
Resulta que el paisatge gastronòmic que ofereix la Serra de Tramuntana és complet, divers i dinàmic. Està format pels horts, els olivars, les vinyes, les valls de cítrics, les terres de ametllers o els boscos, però també de marjades, tafones o bodegues.
També el conformen els productes gastronòmics com l'oli d'oliva, el vi, les taronges o els oficis involucrats en la producció d'aliments. Per parlar de tot això i acostar-nos a la figura del foodscape, tenim el telèfon a Maria Cifra. Bon dia, Maria, com te trobes?
Hola, bon dia. Moltes gràcies per convidar-me.
Primer de tot, mos hauries d'explicar en què consisteix la figura del foodscape i en quin objectiu neix el foodscape de la Serra de Tramuntana.
Vale. Idò, els foodscapes, o que vendria a ser la traducció de paisatge gastronòmic, és una construcció social que mos permet entendre i donar a conèixer les interaccions entre aliments, llocs i persones o comunitats. Uh-huh. En aquest sentit, els foodscapes ens parlen com d'una multiplicitat d'aspectes, tant personals, socials, polítics i econòmics, tant històrics com d'avui en dia. Ens parlen un poc doncs, de la diversitat de formes que hi ha d'entendre i de relacionar-se amb el territori, que tenen tot un conjunt molt ampli d'actors que d'una forma o d'una altra participen de la producció i consum d'aliments d'aquest territori, en aquest cas Serra de Tramuntana.
Exacte. I com és el paisatge gastronòmic de la Serra de Tramuntana? Com el definiries?
Sí, bueno, el paisatge, com vosaltres heu dit a la introducció, aquest paisatge gastronòmic és divers, és complex i és complex i és dinàmic. El composen tant espais com els oficis, com els coneixements i les pràctiques del passat que permeteren generar els paisatges culturals propis d'aquestes muntanyes, com és que actualment estan involucrats amb aquesta producció i distribució de consum d'aliments. Per poder aterrar aquestes idees, si voleu, vos poso com un exemple en concret.
Per favor.
Sí. aquest paisatge gastronòmic estaria format, per exemple, per sol i d'oliva, que és un dels productes gastronòmics més icònics de Serra de Tramuntana. el formaria també totes aquelles persones que participen de la producció d'aquest oli d'oliva. Tantes coïdores d'oliva, jornalers i esmissers que abans treballaven en els olivars i a les tafones de les possessions, com aquells particulars, famílies o membres de cooperatives agrícoles que a dia d'avui gestionen els olivars i produeixen oli. També hem de considerar els coneixements i les pràctiques que tenen aquestes persones per produir aliments, com per exemple pugui ser l'empaltament d'ullastres. Finalment, el paisatge gastronòmic en relació a l'oli d'oliva també el formarien aquells com a element de l'entorn que hi participen, no? Serien els olivars, les marjades que permeten desenvolupar silvicultura a terrenys escarpats, les tafones i la resta d'espais de tractament de l'oliva, els espais d'emmagatzematge, així com els espais de distribució i consum d'oli. I un poc aquest mateix esquema d'anàlisi seria extrapolable, per exemple, pues, en el vi, en els cítrics, en les fruites, en les hortalisses, en els productes ramaders, en els espàrecs, en els productes micològics, fruits secs i aigua mineral, per exemple, entre d'altres.
Idò, són moltes coses i no són gent planes, aquestes que formen els Foodscapes. I si ho duim un poc cap en el terreny de la pagesia, de quina manera se pot retroalimentar el sector primari i aquests Foodscapes o experiències que poden viure a damunt del territori?
Exacte. Idò, un poc enllaçant el que me dèieu dels objectius dels Foodscapes, és interessant veure com aquesta figura s'ha creat a altres llocs del món un poc de forma limitada a tractar de potenciar l'activitat turística a zones rurals. No obstant, a Serra Tramuntana hem de tenir en compte un parell de coses. Per un costat, que s'acaba cada vegada major atracció de visitants de Serra Tramuntana està generant diversos problemes ambientals i potenciant certes tensions socials, perquè doncs, no està molt ordenada la cosa que diguem. I per un altre costat hem de tenir en compte que l'actual espiral d'abandonament de terres i d'oficis vinculats al món rural està posant en perill la conservació del patrimoni social, natural i paisatgístic de Serra Tramuntana. Així doncs, tenint en compte això, creiem que la figura que ens interessa potenciar Foodscapes és una que ens ajudi a dinamitzar aquest sector rural. I això ho poden fer de diverses maneres. Per un costat, ho podem fer a través de facilitar i promoure el consum de productes agrícoles, ramaders i forestals de Serra Tramuntana, de forma que s'incrementi la demanda d'aquests productes. Una activitat específica, per donar-vos un exemple que podríem fer en aquest cas, seria elaborar i fer una difusió d'un recull dels llocs on se poden comprar aliments directament a Serra Tramuntana, per exemple, mercats, tendes, seccions de productes locals de grans superfícies, etc. Així com dels llocs on se poden consumir, pues, allà a tots els bars, restaurants i establiments de restauració, on una persona pugui anar i beure aigua o vi elaborat a Tramuntana o que pugui menjar plats cuinats amb ingredients produïts localment. I per un altre costat, en relació a la dinamització del sector rural, creiem que a través d'aquesta figura podem ajudar a enfortir les xarxes de coordinació entre productors i generar projectes de col·laboració entre aquests productors, els distribuïdors, sectors de dinamització social, espais de consum, etc.
Exacte, això de què mos parlaves vendrien a ser els itineraris gastronòmics que són una de les iniciatives que proposes, no?
Uh-huh.
Exacte. En què consistirien?
Pues els itineraris gastronòmics vendrien a ser, dit així ràpidament, com unes propostes de recorreguts, no? En les quals els participants podrien visitar pues, finques i terres agrícoles, espais de tractament de productes agraris com tafones i bodegues, mercats, llocs on puguin anar a menjar aquests productes de la serra. Aquests itineraris anirien destinats tant a la població mallorquina, a escoles de Silla, com a visitants de fora de Silla. I per posar-te així qualcun exemple, també concret per ajudar a entendre la idea, aquests itineraris se podrien organitzar en base a diferents categories. Per exemple, segons les zones de la serra, se podrien crear itineraris Tramuntana Sud, Costa Nord o Reia de Tramuntana, per exemple, entre d'altres. Segons els tipus de productes, podríem crear itineraris de la ruta del vi, la ruta de l'oliva, la ruta dels horts, la ruta dels fruits secs o la ruta dels cítrics, per exemple. Finalment, per un altre exemple seria que segons l'estació podrien crear itineraris per la ruta de tardor, la de primavera, la d'estiu i la d'hivern. Mm-hmm.
I aquí hem parlat de productes, de diferents rutes, de diferents possibilitats, i en tot això, els productors agraris, quin paper juguen en la gestió del paisatge? Que és allà on ens fixem la fotografia final, no? Aquest paisatge de la Serra de Tramuntana.
Obtenir aliments sempre ha estat una de les principals motivacions darrere dels usos i de la gestió del medi rural. A Serra Tramuntana tenim un exemple molt visible d'això, de com, que seria com el paisatge de construccions de pedra en sec, les marjades, per exemple, que ens ajuden no només a prevenir l'erosió del sòl, sinó que també possibiliten tenir terrenys plans cultivables. I també hi ha un altre exemple que a mi sempre m'agrada molt posar, de com la producció d'aliments interfereix en la gestió ambiental d'un territori, que és el rol que tenen i el potencial que podrien tenir les terres agrícoles en relació a la prevenció i gestió de grans incendis forestals. En aquest sentit, degut a que els horts, els olivars i les altres terres gestionades tenen una menor continuïtat i densitat de la biomassa, aquí on hi ha terres on se produeixen aliments, se generen unes discontinuïtats dels boscos que tenim a Tramuntana. Llavors, això, aquestes discontinuïtats, funcionen com a tallafocs, dit així de forma simplificada perquè ens entenguem. I també proporcionen una major seguretat en els equips terrestres d'extinció. Pues, com veus, vos he d'intentar posar dos exemples com molt, molt diferents un de l'altre, mm-hmm. perquè vegem que realment el rol que tenen els productors d'aliments a la gestió del paisatge de Tramuntana és molt ampli, és molt divers i té molt de potencial, sobretot.
Clara, i quin diries que seria el futur ideal del paisatge cultural de la Serra de Tramuntana?
Bueno, jo crec que el futur ideal de Serra Tramuntana seria un paisatge gestionat, divers i resilient. Un paisatge on la conservació de la naturalesa, on els usos públics i la vida de les poblacions locals anessin de sa mà, on s'ha revertit l'espiral d'abandonament de terres i la pèrdua d'oficis vinculats en el món rural per donar pas a terres agrícoles i forestals gestionades i a xarxes de col·laboració extenses i sòlides entre productors, distribuïdors i consumidors.
I per fer això realitat, quins instruments existeixen ara mateix? Hi ha, no sé si, línies d'ajuda, iniciatives, o si hi ha res en marxa per aconseguir aquest paisatge ideal?
Bueno, la veritat és que actualment, jo personalment considero que tenim més reptes a superar que no eines per donar-li la volta. Però també és cert que cada vegada hi ha més entitats de tot tipus que treballen en aquesta línia, més projectes que sorgeixen d'aquesta sinergia entre una gran varietat d'actors. És molt ampli, no? Tenim diferents entitats que fan feina en aquest sentit. Tramuntana 21, la qual és promotora d'aquest estudi que me varen demanar que fes. Tenim l'Associació de Producció Agrària Ecològica de Mallorca, l'Associació de Varietat Local i Justícia Alimentària, o l'Associació de Joves Agricultors. És molt ampli, s'espetra. Jo no he fet feina en tots, però és que és molt ampli i molt divers. Llavors, bueno, pues anem caminant i anem fent camí, sobretot.
Anem fent camí, heu dit que hi ha més reptes que eines a superar. Tenim temps, però, hi ha temps per aconseguir aquest paisatge ideal que voldríem?
Sí, i a més, sí que crec que hi ha temps, i a més això és algo que parla molt amb les meves companyes en la que fem feina, no? Pues que sí que hi ha una quantitat enorme de reptes a superar, però que som molts de joves que tenim les ganes, la motivació, que tenim el coneixement i que estan preparades per fer feina i donar-li aquesta volta en aquests problemes, no? Llavors, després, pues aquí estem fent feina en aquest sentit.
Perfecte. I moltes gràcies, Maria Cifra, antropòloga ambiental, per passar pel micròfon del Camp a la Mà i acostar-nos a aquesta figura del footscape de la Serra de Tramuntana.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos.
Adéu. Moltes gràcies per això, per preparar-nos aquesta figura com un element per dinamitzar el sector primari. Adéu, adéu.
Adéu, bon dia.
Adéu.
Del Camp a la Mà, IB3 Ràdio. Escoltau la Ràdio Pública de les Illes Balears.
Cannonball significa bola de canó i va ser el mal nom de Julian Adderley per la seva forma compulsiva de menjar. Altres diuen que ve de la forma de tocar impetuosament i atacar els solos amb el saxo. Escolliu la que més vos agradi. Al Jazz Time no viurem aquestes històries en primera persona, només les recordarem, però sí d'altres molt més actuals i properes.
Jazz Time, amb Ferran Pereira. Dimarts a les 10 del vespre a IB3 Ràdio.
Avui s'acosta el final de la temporada regular pels equips balears de la segona B. En directe des de les 11:30 del matí, te contam el que facin els equips de les Illes a la jornada 6 de la segona fase de segona divisió B, aquí, a IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Escoltau IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. A Sant Josep, 102.3.
Escoltes del Camp a la Mà. IB3 Ràdio.
Plou i a de fora bufes vent que me fa sentir petit com un granet d'arena.
Estic... Com ja sabeu, estimats oients, sempre ens agrada obrir el micròfon del Camp a la Mà als experts en el sector primari. I avui volem endinsar-nos en una conferència d'allò més interessant.
Exacte, Joan. Avui hem convidat l'investigador Mateu Fullana, que aquesta setmana ha impartit una conferència en línia organitzada per l'Associació de Varietat Local de Mallorca. La xerrada ha estat sobre la diversitat de la varietat local de la tomàtica de la conca mediterrània, un recurs per augmentar la tolerància a la sequera.
En aquesta ponència, Mateu Fullana, investigador de suport a la Universitat de les Illes Balears, tracta les conclusions de la seva tesi doctoral. Per això ja el saludam perquè ens ho expliqui tot fil per randa aquí a del Camp a la Mà. Bon dia, Mateu, com estàs? Com te trobes?
Hola, bon dia, com va? Molt bé, encantat de poder xerrar amb altres.
Nosaltres sí que ho estem encantats de xerrar amb tu. La teva tesi doctoral posa en valor el gran recurs genètic que suposen les varietats locals de tomàtica per fer front a la sequera i els efectes del canvi climàtic. Per això és més és necessari que mai protegir-les, no és així?
Efectivament, així és. Hem de tenir en compte que l'agricultura, el sector primari, consumeix més del 70% de l'aigua que es consumeix en el món, és a dir, aigua potable. Per tant, és imprescindible preparar els cultius, preparar els nostres cultius per l'efecte del canvi climàtic, que faran que doncs, puguem estar menys aigua i que aquesta aigua s'hagi de repartir amb altres coses dins la societat. Per tant, és fonamental protegir els recursos genètics que avui en dia tenim, que són recursos que han estat seleccionats durant dècades, durant segles, per ser tolerants a la sequera, que malauradament s'estan perdent a l'agricultura.
Proposes que en un context d'augment de temperatures i períodes llargs de sequera és necessari identificar el tret distintiu de la varietat local de les tomàtiques i ajudar els agricultors a conservar-los. Si no es fa així, quines conseqüències pot tenir?
Doncs ens poden trobar que un bon dia no tinguem aigua per poder regar els nostres cultius, que ara mateix, en les condicions actuals, són altament productius, tenen un alt rendiment, això és totalment cert, però el dia de demà, el dia que l'agricultor no pugui regar, doncs es trobarà amb una manca de producció molt elevada, o directament zero producció, perquè aquelles plantes no estan preparades. En canvi, si fomentam surts de variat locals, que com dic, han estat seleccionades en condicions de clima mediterrani, i hem de tenir en compte que no ho haurem de situar l'any 2021. Hem d'anar a l'any 1800, a la Mallorca de l'any 1800, on no existia sistemes de goteig, no hi havia sistemes de rec implementats arreu de l'illa, i per tant els agricultors el que feien és seleccionar aquelles plantes que sobrevivien millor baix un estiu a la Mediterrània, on la pluja és pràcticament nul·la. Per tant, és prioritari salvar i salvar els nostres veïns locals i que poden tenir un potencial molt gran per salvar l'agricultura del futur.
Clar, si hem de pensar en l'agricultura del futur, ara ho deies que hem de mirar en el passat, i seria possible tornar en aquests cultius a la sèquia, així com ho feien els nostres padrins i repadrins?
Possible és. Una altra cosa és que sigui interessant de cara al productor. No m'ho hem d'enganar. El productor sempre el que val és produir molt, perquè al final el que li paguen és pels quilos que ven. El que hem de tenir en compte és no pensar en l'avui, sinó pensar en el demà. Hem d'allargar un poc la mira, la vista, i si no ens preparem, no arribarem a temps.
I la teva proposta és seleccionar el genotipus de la tomàtica de la Mediterrània i introduir-los en altres varietats, per així tenir un cultiu més resistent davant l'escassetat d'aigua. És així?
Així és. Actualment, els grans productors, no ja només de Mallorca, sinó a nivell mundial, se concentren en produir uns genotips molt concrets, que són els que se venen a grans superfícies, i aquests genotips són elevadament productius, però molt poc eficients amb el seu, amb els de recursos que fan. Per la contra, el variat local de molt de casos tenen una menor producció, són menys eficients en la producció, però són molt eficients en surt de recursos, per lo que he dit, aquesta selecció centenària, baix condicions d'estrès. Per tant, el que hem de fer és arribar a un punt intermig de ja, hem de començar ja a cercar un punt intermig, perquè no podem seguir d'aquesta manera.
En tot això que dius, ara pensam, o potser no segurament també pensen, en la tomàtica de Ramallet, que és una tomàtica que en principi té poca aigua de dins, que per això dura tant, però si la volen posar a dins una amanida, per exemple, no hi estan massa acostumats. Proposa't solucions en aquest sentit, tu?
Va, en aquest sentit, jo sí que no m'he centrat en el que seria l'ús o el consum, el tipus de consum que fa el consumidor, però sí que deixen dir que no només m'he tesi, no només m'he centrat en la tomàtica de Ramallet, si veig cert que és el focus central de la tesi, també he explorat altres tipus de tomàtica, perquè hi pot haver molt de productors que diguin, escolta, molt bé, has mirat tomàtica de Ramallet, però jo no m'interessa, perquè jo m'interessa vendre, doncs, tomàtica de pera, o, quan dius, tomàtica per ensalada, ja sigui grossa, una tomàtica grossa per fer teades i posar una ensalada, o tomàtica cherry, que també és molt usada per posar dins ensalada o per consumir fresc.
Jo som més de Colabau, però la cherry també m'agrada.
Doncs, per exemple, la Colabau també l'hem explorat. És a dir, hem de tenir en compte que molts experiments que han duit a terme al llarg de la tesi han treballat en més de 250 genotips, més de 250 varietats, entre les quals no només hi havia tomàtica de Ramallet. Per tant, sí que he intentat ampliar un poc el meu objectiu i també intentar triar quins són aquells trets, o aquells més que trets també varietats, que són més tolerants a la riguera, perquè puguem arribar a un major número de productors i d'agricultors.
I quines serien aquestes varietats que són més tolerants?
Bé, el que vos puc dir és que, en general, i això suposo que molt dels vostres oients ho sabran, tot aquell genotip que produeix una tomàtica que és més grossa, el que dèiem ensalada, d'un calibre més gros, com pot ser, per exemple, la Colabau, en general sol ser bastant més sensible a la sequera. Ja no només perquè redueix la seva producció, sinó perquè el fruit que fa directament no és comercial, no compleix els estàndards comercials. En canvi, sí que la cherry, per això és que se produeixen tomàtica cherry, fruits més petites, que es fan a l'altre extrem, sí que pareixen ser més tolerants. Molts d'ells, també tot s'ha de dir, no a Mallorca, però sí que a Itàlia, on també durant molts anys s'ha seleccionat en condicions de sequera i fins i tot en terres volcàniques, que són pobres en nutrients, allà s'ha seleccionat la tomàtica cherry i també presenta un nivell de tolerància a l'estrès hídric bastant alts.
I de fet, la tomàtica és el cultiu hortícola més consumit i és que té més impacte econòmic en tot el món. Això ho han sabut mentre preparaven aquesta entrevista. Això de menjar molta tomàtica no només passa aquí a Balears i tot plegat deu generar interessos ben particulars en la venda de llavors i plantes.
Sí, és a dir, de cada vegada més, ja no només a nivell científic o a nivell d'investigació, perquè la tomàtica està agafant una importància cada vegada més gran. Però és mentida, però quan tu ho has dit, és el cultiu més consumit per humans, si veig cert que és més produït és la patata, però perquè la patata té uns usos secundaris molt, que s'escapen de la tomàtica, com tots els derivats de midó i tot això, però aquí no entrem. Però sí que la tomàtica té una importància econòmica molt gran. Cada vegada s'està investigant més i s'està invertint més d'obvés, sobretot per part d'Europa, cada vegada més projectes europeus, ja pugui ser que ha format part de la meva tesi, com és el Tomre, el Vegadab, és a dir, són cada vegada més projectes que un enllacen amb l'altre i el seu objectiu, molt d'ells, és o el que he fet jo, que és seleccionar trets, o fins i tot directament conservació, perquè s'estan perdent al llarg de la conca mediterrània moltíssimes llavors, perquè els agricultors o deixen de cultivar o no interessen comercialment. I Europa sí que, en aquest sentit, han d'estar agraïts, perquè sí que està finançant per tal de salvar totes aquelles llavors i no caiguin a l'oblit, i això implica que estaríem davant d'una erosió genètica i que estaríem perdent trets que poden ser fonamentals per poder produir en condicions de sequera d'aquí molt poc temps.
Idò, Mateu Fullana, moltes gràcies per passar per del Camp Palamà i estarem ben atents en aquestes ajudes a la conservació de varietats i de llavors tradicionals que també haurem de mirar cap a Europa per parlar de tot això.
Un plaer, moltíssimes gràcies a vosaltres.
Adéu. Moltes gràcies, adeu.
Adeu.
Del Camp Palamà.
Estrelletes en la nit i un planeta petit
i no deixant de parlar de productes locals, i en aquest cas també hi afegim l'etiqueta d'ecològic. No són estrelles Michelin, com la que ens canta la cançó, però són un premi gastronòmic ben important, perquè des de fa un bon parell d'anys l'Associació de Productors d'Agricultura Ecològica de Mallorca tria el producte ecològic de l'any.
Uns productes que no us penseu que siguin senzills perquè no guanya un cogombre o una pastanaga. Enguany, el producte ecològic de l'any és un derivat de la llet beneït i blanquet talment del color de la pell d'una monja.
I a banda de desvelar el nom misteriós d'aquest producte, volem parlar amb en Nofre Fullana, que és tècnic d'APAEMA i un dels responsables d'aquest premi al producte ecològic de l'any. Bon dia, Nofre.
Hola, bon dia.
A veure, com va sorgir això de seleccionar un producte ecològic i de destacar-lo durant tot un any?
Idò, això va ser idea de la nostra junta directiva ara fa 6 anys, amb l'objectiu d'alguna manera de promoure i visibilitzar també les bones iniciatives que hi havia dins el sector ecològic de Mallorca. Trobaven que disposar d'un premi d'alguna manera donaria això, visibilitat en aquell producte en concret, però també sobretot en aquella gent que ho fa i prestigi d'alguna manera aquell producte, no? I dit això, ho posarem en marxa, ja ho he dit, ara fa 6 anys, i ha estat tal l'èxit que hem aconseguit, crec jo, que cada any se presenten al voltant d'uns 10 productes i l'impacte que té tant a mitjans com també en el consum d'aquell producte en concret, d'alguna manera mos anima a continuar i mos anima que mos fa veure que això va ser bona idea en el principi.
Imaginant que els socis de PAEMA poden presentar tot tipus de productes, com ho fa el jurat? Quins són els criteris que estableix per triar el guanyador?
Sí, és a dir, bé, bueno, això durant... Hi ha unes setmanes en què els productors notifiquen el seu interès en la participació en aquest premi, mos fan arribar 3 mostres del producte i... els feim omplir un formulari d'informació. Aquest formulari hi consten diferents temes, des de les característiques i bondats del producte, molt interessant també per com es finca, com se produeix aquell producte i com s'elabora, en cas de productes elaborats, si utilitza o no varietats locals, la innovació també que suposa el respecte de tot el sector agrari ecològic de Mallorca, si també assumeix criteris ambientals més enllà de lo que és la certificació ecològica. Havia pensat que la certificació ecològica és una normativa europea i hi ha productors que opten justament per anar més enllà i cercar, per exemple, l'ús eficient de l'aigua, l'energia, etc. No? I després també demanem sobre criteris socials, també, s'inclusió de l'equitat entre home i dona, s'inclusió de persones amb exclusió, donar feina també a centres especials d'ocupació. Finalment, també els demanem el preu de venda i els animem també a portar qualsevol altra informació, ja sigui en format escrit o també un vídeo, no? Llavors, posteriorment, uns dies abans de la Catedral d'Agricultura Ecològica, reunim en el jurat, que a un lloc concret, i durant unes 2-3 hores testem, discutim de cadascun d'aquests productes, i penseu que el jurat està compost per 10 persones, des d'un representant de PAEMA, un representant de l'Ajuntament de Porreres, un representant de l'Associació de Veritat Locals, el CBPAE, les direccions generals de comerç i la de sobirania alimentària, també convidem una entitat ecologista, un dissenyador industrial, que ens permeti també indagar en el tema de lo que és el packaging del producte, el format, etc. Una associació de consumidors, que enguany hem convidat per primera vegada el supermercat cooperatiu Terra Nostra, i finalment un cuiner de renom que ens permet també indagar en les qualitats del producte en estat.
I de nostres som molt desbajorats, però si necessiteu periodistes, mos oferim la Rosa i jo l'any que ve venit a estar coses, oi?
No és mala idea, ho tindrem en compte.
I ara, nostre, deixem-nos connectar amb els guanyadors del Premi Producte Ecològic de l'any, que són la Maria Francisca Sitges i en Miquel Vildelonga. Ells dos són els responsables de la formitgeria Espinera de les Monges, a Sant Macià, en el municipi de Manacor. Bon dia, Maria Francisca, i bon dia, Miquel.
Bon dia, com anem?
Hola, bon dia.
Començarem parlant, si vos pareix, amb en Miquel, perquè tenim entès que ell és el que se'n cuida dels animals que produeixen la llet en la qual se fan aquests formatges tan bons. Miquel, la vostra formatgeria és joveneta. Com vareu pensar en la possibilitat de dedicar-vos a fer llet i fer formatge?
Bueno, nosaltres primer fèiem feina fora de vila amb barta i teníem pocs animals, però de mig en mig molt vam anar aficionant en això de la llebre lletera i la Maria Francisca també va posar molt d'interès en el tema de l'elaboració dels formatges i quan hi no val la cosa pues, pot arribar fins aquí, no sé com dir-t'ho, ha estat una cosa que ha anat creixent de mitja en mitja i bueno, molt agrada i anem fent, sí.
Miquel, i en nom d'Espinera de les Monges, suposant que recull el nom del lloc on pasturen les vostres cabres. Quin és el secret perquè facin tan bona llet?
Bueno, les cabres, a part d'Espinera de les Monges, és un pinar molt petit i en el poble de Sant Macià és molt conegut, degut a que els lots, bueno, ara ja no tant, però... abans hi venien a jullar i feien les seves quesetes dins l'espinar i es conegut perquè pertanyia a les monges i per això té aquest nom. I nosaltres, la finca, allà on tenim la formatgeria, està ferrada en aquest pinar. I a hora d'obrir, me'l va aparèixer una bona idea posar-li aquest nom per fer referència a un topònim que la gent de Sant Macià conegués. I ho faig és per això.
I la trobem que és molt bona idea. I Maria Francisca, ara és el teu torn. Aquesta llet tan bona, quan passa per les teves mans, se converteix en formatge. Pasteuritzeu la llet vosaltres o la feu servir crua o verge, talment una monja?
Sí, mira, empleem llet crua. Aquesta llet verge, no sé molt bé com definir-la, però bueno, sí, podria ser aquesta llet, no?, recent munyida. Però sí, nosaltres fem feina a llet crua, elaborant formatge cada dia i, bueno, diríem que en formatgeria artesana és molt típic fer feina a llet crua perquè conservar totes les qualitats aquestes organolèptiques de la finca allà on estan els animals, de lo que mengen, i és el que fa que un formatge no sigui igual que un altre, perquè no té aquesta estandardització de la llet. I és el que fa aquests aromes tan interessants, no?, que cerquem. No? I bueno, també emplear llet crua vol dir més coses, també, perquè solen ser formatgeries o que tenen el seu ramat propi, perquè la llet crua és delicada, llavors no pot estar molt de temps des de que s'amuny fins que se comença a elaborar el formatge. Uh-huh. Llavors són això, o formatgeries que tenen el seu propi ramat o que duen la llet de molt a propet.
I el formatge guanyador del Premi del Producte Ecològic de l'any és un formatge blau, un tipus de formatge que no és gaire tradicional dins la gastronomia de Balears, suposant que també és important innovar a l'hora de posar en marxa un negoci com el que teniu vosaltres.
Sí, la veritat és que no és gent tradicional aquí. Però sí que la gent el coneix molt, ja, així més en el format més industrial, ja és bastant típic dins les nostres vides. i en altres, bueno, molt generava molt d'interès aquest formatge ara d'elaborar-lo i de crear, no, aquest ambient que necessita aquest fong per créixer, i que clar, quan aquí no tenim aquestes coves naturals tan xules, i de dins la formatgeria s'ha de crear dins les cames aquest ambient tòctim, i clar, pues, no sé, a nivell de feina mos pareixia molt interessant. Sí.
I quins altres tipus de formatges feis? Perquè tenim entès que ja havíeu guanyat el Premi en el Producte Ecològic de l'Any amb un altre producte.
Sí, just quan acabàvem de començar. Va fer moltíssima il·lusió. Perquè nosaltres vàrem obrir en el final del 2017. I l'any 2018, el formatge cabré, que aquest sí que és un formatge tradicional, el formatge que se feia aquí, que coneixem més, va guanyar, sí. I feim aquest blau, que és es novícia, uh-huh. I després en guany en tret un, que li deim dama, i és un formatge d'arrels franceses, són peces molt petites, és una quallada làctica, que van bolligada amb fulles i que licua, sí, és...
Miquel o Francisca, i on les poden comprar, en aquests formatges?
Nosaltres fem feina de consum a la Salvatgina, que reparteix a Falanit i a Porto Colom, i que animam a la gent també que s'animi ja, i fa la seva senalla de verdura. Llavors en tenim en el supermercat Terra Nostra, en el supermercat de Som Macià, i fèiem fires, guanyen que ara no és possible, però veurement si l'any que ve se poden reprendre, i si no és el que poden fer és deixar el nostre correu electrònic, perquè venta directa a la finca no en fèiem.
Però sí
que tenim... És molt llarg, es formatges, espinera de ses monges, @gmail.com.
Ah, però és fàcil.
Però és fàcil.
És molt fàcil, sí.
Idò, ja sabeu que aquí a la ràdio el temps passa molt aviat i ja hem de començar a dir-vos adeu. I Maria Francisca, Miquel i Nofre, moltíssimes gràcies per passar pels micròfons del Camp a la Mà, i fins una altra, que voldrem venir a veure com feis aquests formatges.
Beníssim, moltes molt gràcies a
vosaltres.
Gràcies, tot.
Adéu.
Adéu.
A IB3 Ràdio, del Camp a la Mà.
Escolta com criden, avui comencen les nits que sempre has volgut tenir. Sé que fa temps que només pregunto...
I avui arribam al final del programa amb una nova proposta per la nostra particular agenda.
Així és, Joan, perquè avui ens fixam en el curs en línia que proposa la Societat Espanyola d'Agricultura Ecològica. Així, dia 11 de maig, comença un curs avançat de producció ecològica de plantes aromàtiques i medicinals.
El curs comença, ja ho han dit, dia 11 de maig i dura fins dia 29 de juny. Trobareu més informació a la web de CAE.
I si feim un cot d'ull al cursor de l'Associació de Varietat Local de Mallorca, Trobanca a Petra, per aquest 15 de maig ens proposen un curs d'empel de pua i d'escudet d'alzina dolça de varietat locals.
El responsable del curs és en Bernat Ramis i trobareu més informació a la plana web de l'entitat i a les seves xarxes socials.
Amb aquestes dues propostes formatives posant punt i final al programa d'avui de Del Camp a la Mà.
Com sempre, tornem amb més continguts i més ganes que mai diumenge que ve, aquí, a IB3 Ràdio. Salut!
Festa, i quan s'acabi, vine a casa i pujarem al terrat. Junts veurem com surt el sol, com comença un dia nou. Ara no hi pensis, posa't a riure, anem a saltar i a cantar. La, 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 la,
són